Bé, doncs hem arribat a l'última entrevista de la temporada i jo crec que teníem l'obligació moral de deixar el llistó com més al millor. Sentíem que havíem de posar punt final al souvenir amb algú que ens omplís bé l'antena. No volem ara, pas diem això, que la resta de convidats no hagin estat fantàstics. Sincerament, i mal m'està dir-ho, hem tingut uns convidats brillants. En guardarem molt bon record i també souvenirs de tots ells, però era una qüestió, com ho diríem, de justícia, potser amb els oients mateix, buscar un nom atractiu per avui, i n'hem trobat un de ben atractiu. Montserrat Tura, bon dia i benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Aquest any ha pogut tenir un estiu més tranquil que els immediatament anteriors, oi? L'any passat es va estar apagant tot l'estiu focs, mai millor dit, no?
Doncs és veritat, després de 4 anys he fet una setmana de vacances amb les meves dues filles. Estic contenta, satisfeta, recarregada, si és que recarreguen. Jo sóc de l'opinió de que depèn de quina tipologia de vacances et canses més que en un dia normal.
Sí, no? Aquests viatges d'amunt i avall, visitar però, coses.
Sí, però ens ho hem passat molt bé i estic molt contenta. Sí.
I la reentré a la política postvacacional, què tal? Perquè ha estat amb aquesta polèmica de la castració química proposada des de França. De moment, vostè ja ha manifestat el seu dubte en relació a aquest procediment. Quin futur hi veu, tot plegat?
Pel que fa a la rentre, jo és que no hi crec massa més a la rentre. Crec que la gestió política i el dedicar-se als afers públics no té tall, no té discontinuïtat. No pots dir, per el fet que me'n vaig 200 quilòmetres em despreocupo. Continues estant al telèfon o...
Sí? No l'ha desconnectat el mòbil aquest estiu?
No. I el tema aquest de la castració química, en realitat qui ens l'ha col·locat damunt de la taula ha estat el president de la República,
sí, sí,
d'un estat aquí al costat, francès, que no té massa que veure amb les decisions que prenguem de manera sobirana als parlaments de representació del poble català i del conjunt d'Espanya. No. I en canvi ens l'ha col·locat d'una manera tan potent que sembla com si l'acabés de descobrir. Jo el que vull dir amb això és que probablement Catalunya ja havia estat en aquesta qüestió capdavantera pel que fa a plantejar els debats. A mi m'agrada molt que els temes que ens preocupen, que els ciutadans els hi preocupen, que en els representants polítics ens han de preocupar perquè la ciutadania els hi preocupen, se'n parli obertament. I per tant, com que jo sé que aquesta història de què succeeix amb la gent que ha complert una condemna per delictes o bé molt violents o bé amb component d'agressió sexual, que una vegada acabada el compliment de la condemna doncs tenen una certa tendència a reincidir, vàrem crear ja el mes de juny una comissió per debatre-ho des de tots els punts de vista i fins i tot des de punts de vista contradictoris. I bé, el president de la República Francesa va plantejar aquesta qüestió com a possible i aleshores tota l'estona parlem d'aquest tema. Però jo el que vull explicar és el delicte de l'agressió sexual continuada, que té un component i que els experts d'això en saben molt, doncs de psicopatia, és a dir, de malaltia mental, no es resol pel fet d'eliminar la libido o el desig sexual, que és el que seria. I per altra banda, la castració química no és una paraula màgica, no és allò de dir, oh, mira, li donem una pastilla un dia i ja està,
i ja tot
està tot resolt, sinó que això vol dir doncs un tractament, vol dir un seguiment,
un tractament
vol dir
que quan suspèn
tenir-lo
de
també sota control i amb seguiment. Però hi han casos, i us explicaré el més contundent i el més evident, que és que el Regne Unit, un d'aquests delinqüents que havia violat menors i tal, va ser violentament castrat, i físicament, no químicament, allò, amb genitals amputats pels seus propis companys, en considerar que aquest tipus de delicte doncs no el compartien i que era això d'haver violat a criatures, no? Va complir la condemna i tot i sortir, per tant, sense genitals i sense testicles i per tant clarament castrat, va reincidir. I va reincidir, doncs, amb objectes, amb els dits, amb el que fos. Ho explico amb tota claretat i amb tota cruesa perquè no ens pensem que el tema de la castració ja sigui química o ja, fins i tot alguns exemples ja de física ho resolgui. És a dir, estem davant d'una patologia mental molt complexa i per això el que hem fet ha sigut en aquest grup d'estudis posar-hi psiquiatres, psicòlegs, experts en abusos a menors, magistrats, fiscals, advocats, andròlegs també perquè estudien el comportament sexual patològic. I no es pensin, hi ha fins i tot contradiccions entre elles de què s'ha de fer i si existeix o no existeix la possibilitat de garanties suficients de que no es torni a reincidir. Està clar que alguns no reincideixen i per tant que la rehabilitació que es produeix en el període de compliment de condemna és útil i en d'altres casos doncs aquesta rehabilitació no es produeix i aquí és allà on intentarem formular propostes concretes en el final del treball de la comissió.
Està clar que és un tema, com ara comentava la consellera, que ve debatint-se de fa temps, que ara se l'ha trobat a sobre de la taula doncs, perquè en Sarkozy ho ha decidit, però quins altres temes, quin és el primer tema important de la seva agenda? Vull dir, què ha pensat durant aquest estiu de dir, va, què em proposo per aquesta nova, aquest nou curs polític?
Bé, el que hauríem de dir és que l'àmbit de la justícia a Catalunya s'ha tocat a vegades de manera molt tangencial i que en aquests moments estem discutint amb el govern central la reforma de la llei orgànica del poder judicial perquè realment, pel que fa a la prestació del servei públic, és a dir, en justícia sempre ens trobem amb que els jutges i els fiscals són neutrals, són independents en el moment de dictar les seves sentències, però en canvi tot allò que és el funcionament de l'administració de justícia com a servei públic pugui definitivament dependre de la Generalitat de Catalunya perquè és de les administracions públiques la que menys hi depèn. Això va acompanyat d'un conjunt d'intervencions de creació d'edificis judicials del que abans se li deia Palaus de Justícia a molts dels partits judicials que estan en molt males condicions. Per alguna raó doncs, s'han anat deixant que els jutjats estiguin acumulant-se en algun racó i ara hem decidit que això no pot ser, que la justícia, entre altres coses, ha de tenir edificis i espais absolutament dignes. Per tant, pla de reforma, millora i modernització dels edificis judicials, treball perquè la llei orgànica del poder judicial es modifiqui en un sentit autonomista, tal com estableix el títol tercer del nou Estatut d'Autonomia i tots els temes de pla penitenciari, però també mediació, perquè no tothom té que acabar presentant una demanda al jutjat, dient coses que es poden arreglar si s'aproximen les parts, mesures penals alternatives. Aquesta idea de que si la condemna és curta la gent no entra a presó i per tant no compleix la condemna s'ha d'acabar, almenys aquí a Catalunya s'acabarà, és a dir, la gent ha de complir la condemna i si no entra a presó ha de fer treballs en benefici de la comunitat i per tant això ens ho hem proposat i ho farem amb mitjans suficients.
S'ha acabat això de si no són 2 anys no entres a presó o no pagues.
S'ha acabat això de no complir condemna. Estic compliran condemna encara que sigui, insisteixo, pintant papereres, netejant rius o netejant boscos, però compliran la condemna i intentarem com crear un servei d'atenció a la víctima que la víctima sàpiga en tot moment com està aquell afer que tant li va impactar en el moment en què es va produir el delicte. És a dir, a vegades doncs, a una persona li fan una estrabada del bolso, l'arrosseguen per terra, li produeixen ferides molt greus, sap que en aquell moment es detenen les persones que li han fet això, però en canvi no se li fa prou l'acompanyament, no? I qui diu això, doncs diu temes de violència domèstica o agressions sexuals o el que sigui. Doncs bé, un sistema d'atenció a la víctima que sigui capaç d'explicar i explicar amb un llenguatge que s'entengui perfectíssimament què és el que està passant en cada moment, perquè a vegades els advocats i els representants de les parts arriben a sentències per conformitat i la víctima no acaba d'entendre què és el que ha passat, no? En els accidents de trànsit es posen d'acord les companyies d'assegurances. En els temes de maltractaments es posen d'acord els advocats de les parts i es fan sentències per conformitat. I finalment la víctima no acaba d'entendre perquè no ha vist com es jutjava i com es deia obertament i clarament en una sala de vistes allò que li passava, que li va passar i que li van fer i que li sembla, evidentment, perquè ho era, molt greu. Si aconseguim totes aquestes coses, haurem aconseguit que la justícia sigui més entesa per tots, i quan les coses són més enteses les veiem també més útils, perquè moltes vegades tenim un concepte molt encarcarat de la justícia.
Bé, ja saben els oients habituals del Souvenir que aquí ens agraden les entrevistes de personatge. En el cas de la Montserrat Tura, clar, no hem pogut evitar començar amb algunes preguntes més d'actualitat, més polítiques, però tenim ganes que la consellera ens expliqui qui és. Què hi fa una metgessa, una cirurgiana ficada en política? Bé, de fet, s'hi va ficar abans en política que en un quiròfan, no?
Sí, no, jo hi vaig néixer en política.
Sí, no? Sí. Era una tradició familiar d'àvies, no? Fins i tot.
I podria no haver ocupat mai cap càrrec públic, però hauria tingut sempre pensament polític i probablement un carnet d'una determinada formació política, que en aquest cas el Partit dels Socialistes de Catalunya. Una cosa no treu l'altra, és a dir, un pot tenir una professió, dedicar-s'hi intensament tantes hores com té el dia i tenir doncs, el seu pensament polític i sempre que sigui possible ajudar que el seu pensament polític, la seva idea de societat més justa, més igualitària es faci possible algun dia. Jo vaig néixer certament en una família en què era com impossible no parlar de política, entre altres coses perquè van patir tota mena de persecucions, exilis, internaments en camps d'extermini. Un oncle meu va morir a Mannhausen, altres van ser afusellats i durant l'etapa del franquisme doncs van estar empresonats en camps de concentració durant molt de temps. Les dones i els orfes de la meva família van ser molt valents i van tirar endavant una família molt difícil, no? Cada vegada que passava alguna cosa en el meu poble, a més, s'assenyalava ràpidament cap a els Tura, que a Mollet, per cert, ens diuen els Pinyonaire.
Els Pinyonaire.
Per tant, quan no hi teníem un cosí, teníem un oncle a la presó. Sí, quan no teníem un oncle exiliat, teníem amics a l'exili que miràvem de posar-nos en contacte amb ells per saber com estaven. De totes aquestes coses jo vivia amb una normalitat absoluta i recordo com si fos ara el dia que a l'escola una professora que va aparèixer i que era nova va dir que els rojos eren uns bàrbars i a mi em va crear un problema molt greu perquè tota la vida havia sentit a dir que la meva família era roja i aleshores em va crear un problema molt, molt greu.
Era roja i potser el que sorprèn una mica, o ara potser ens dirà que no, no és tan més normal entrar en un partit de caràcter més republicà veient els antecedents polítics de la família?
Bé, jo crec que en la Segona República es produeix la victòria de les esquerres, l'enderrocament d'una dictadura, la Primo de Rivera, que va molt vinculada, a més, en la victòria d'una formació republicana i que el rei decideix exiliar-se. En aquest cas tots vam acceptar amb més agrat o amb més desgrat que la recuperació de les llibertats anava incorporada en una Constitució que reconeixia la monarquia parlamentària, per dir-ho. I això ho vam acceptar. I a mi m'agrada plantejar-me objectius agosarats, però també m'agrada complir la paraula donada. I en aquella, en aquells moments, les diferents formacions polítiques, i no pas sense debatre-ho i sense discutir-ho i sense... vam acceptar això. I recordo perfectíssimament els debats que teníem, per exemple, amb els amics dels meus pares, del meu pare sobretot, que estaven a l'exterior i que consideraven que les condicions acordades en la transició política eren massa favorables en els hereus del franquisme. I la resposta clara del meu pare de: vosaltres fa molts anys que gaudiu d'un règim de llibertat, perquè després de la Segona Guerra Mundial a tots els estats d'Europa, de l'Europa Occidental, es va establir sistemes democràtics. En canvi, aquí vam aguantar 40 anys de dictadura. I per tant allò va significar un retorn a la possibilitat del sufragi universal, a la possibilitat de la garantia dels drets humans, dels drets bàsics i fonamentals de les persones, dels serveis públics, i això era per tots els que havien patit una situació molt difícil. I el meu pare, que va demanar ser enterrat amb la insígnia d'Esquerra Republicana de l'any 34, malgrat això, ell sempre deia que el component socialdemòcrata o de justícia social i d'igualtat de l'Esquerra Republicana, de la Segona República, no es corresponia excessivament amb l'actual, i que per tant probablement en aquests moments serien els familiars que havien tingut tots ells vinculats a Esquerra Republicana molt més socialistes que no d'Esquerra Republicana. Però això vés a saber, ells van viure un altre moment, una altra etapa, unes altres conjuntures, i jo no puc parlar pels que ja no hi són.
Després d'aquella transició, si és que s'acaba la transició, a l'any 79 s'afilia al PSC. Què ha canviat en la base ideològica del PSC actual en relació en aquell dels inicis, si és que ha canviat alguna cosa?
Bueno, han canviat moltes coses, perquè el país ha canviat moltes coses i hem aconseguit moltíssimes coses que són insuficients, perquè la societat sempre ha de tenir com a gran ambició la de millorar, però el somni daurat de que tothom tingués dret a assistència sanitària qualificada i, per tant, encara que no tingués ni un euro, doncs se li pogués implantar una vàlvula cardíaca, s'ha aconseguit. És a dir, en un moment determinat el govern socialista de l'època, l'any 85, em sembla que va ser, va incorporar de cop 7 milions de persones que no tenien dret a prestació sanitària dins de la xarxa de salut, ensenyament obligatori fins als 16 anys, és a dir, pensió de jubilació per tothom. Els avis no tenien possibilitats de sobreviure quan això no hi era, no? Prestacions d'atur, serveis de caràcter social, condicions de vida molt avançades. El que passa és que la societat evoluciona, les demandes socials evolucionen, la demografia canvia, i per tant mai tindrem la societat que volem, i el nostre objectiu ha de ser un altre, i en aquests moments hem d'evitar que hi hagin desigualtats per raons de que un nen que va a un institut tingui a casa ordinador i accés a les noves tecnologies i un altre no en tingui, i per tant les seves possibilitats d'aprenentatge siguin diferents. Per tant, hem de combatre la fractura tecnològica, hem de combatre els temes ambientals, perquè ser solidaris avui vol dir ser solidaris amb les generacions que venen després. Per tant, els principis bàsics que ens han mogut des de sempre en els socialistes, la solidaritat, la justícia social, la igualtat, la fraternitat, avui tenen altres noms. Avui tenen polítiques ambientals correctes, prosperitat incorporant noves tecnologies, traslladar el coneixement i la nova tecnologia al treball productiu i fer que tothom tingui no només feina, sinó feina estable i de qualitat. Tenen altres conceptes que mirem d'incorporar-los cada dia.
Però aquests principis bàsics, aquesta intenció de combatre les desigualtats, van ser, al cap i a la fi, el que van portar a convertir-la en alcaldessa de Mollet l'any 87, una experiència que havia de durar 4 anys i que va acabar sent 16. No s'imaginava això?
No m'ho imaginava. La veritat és que a mi em va costar molt, per això que us deia abans, jo tenia un carnet del Partit dels Socialistes de Catalunya a la butxaca, col·laborava amb ells en tots els processos de debat polític i de campanyes electorals, però la meva feina era una feina en el sector sanitari. Jo treballava en els hospitals i en aquell moment, doncs, a més de treballar, dirigia un hospital comarcal
a Palamós,
que l'havien fet nou i que era nou de trinca i que era el meu somni. Malgrat tot vaig acceptar, perquè hi ha alguna cosa que et diu, quan t'has passat molt de temps criticant que una cosa no va bé, no?, i que el teu poble està perdent oportunitats i que continua sent una mica suburbial i que les poblacions arran de les eleccions municipals doncs havien anat canviant i et semblava que el teu no acabava de canviar massa, quan ho verbalitzes, quan et poses davant de determinades reivindicacions, llavors el dia que et diuen molt bé, doncs ara et posa't al capdavant d'una candidatura i fes-ho tu, posa't a fer d'alcaldessa o presenta't a les eleccions d'alcaldessa i fes-ho des de l'Ajuntament. Aleshores jo crec que has de dir que sí. No pots dir, no, és que jo ara visc molt bé, visc a la primera línia de mar, tinc un hospital fantàstic i tal. Això ja m'havia passat abans, quan em van proposar ser directora de l'hospital. De tant dir que l'hospital s'havia de millorar, un bon dia em van dir molt bé,
perquè
no ho fas tu, i aleshores amb molts pocs anys era directora de l'hospital. I una miqueta això és el que m'ha portat a assumir responsabilitats que a vegades em diuen, i tu què fas siguent consellera de Justícia?
Clar, perquè precisament veient aquesta trajectòria...
Doncs quan dius que les coses estan malament i algú et proposa i et diu, bé, si tu ja estàs disposada, jo et nomeno o et proposaré nomenar-te responsable perquè ho arreglis, aleshores tu què has de dir? No, jo estic bé com estic, la meva situació és molt còmoda, jo perquè m'he de preocupar que les presons estiguin en condicions i que els sistemes de rehabilitació d'aquells que han delinquit funcionin. Doncs jo crec que ho hem de fer, perquè si hem dit que ens preocuparíem dels desheredats i que ens preocuparíem dels més marginats, aleshores el dia que et diuen que te n'has de preocupar, ho has de fer.
Sí, però que potser sorprèn el càrrec, no? Per això que dèiem, no? Tenint en compte la seva trajectòria dins del món de la medicina, com va ser que li assignessin la Conselleria d'Interior i no la de Salut?
Bé, la d'Interior és un servei d'emergències permanent, és com estar a la guàrdia tot el dia. No és gaire diferent gestionar un hospital i un servei d'urgències i tot el que arriba a passar en un hospital i un servei
d'urgències. Està bé el paral·lelisme, sí.
Que de veritat que els asseguro que és una cosa fantàstica i que no t'avorreixes mai amb la Conselleria d'Interior, amb que tampoc t'avorreixes mai i estàs tota l'estona de guàrdia i fent emergències. Vaja, si t'hi impliques, com a mi m'agrada implicar-m'hi. Jo només entenc la gestió pública implicant-m'hi i posant-me en la pell d'aquells que estan passant un mal moment, que estan passant una situació molt difícil, i fins i tot acostar-m'hi i compartir amb ells aquell moment, no? Per tant, en tots les responsabilitats hi ha pres molt.
Aquesta Conselleria d'Interior potser és la més morbosa, podríem dir així, de cara als mitjans de comunicació, pels crims, els accidents, els delictes. Quin mal i quin bé fem els mitjans de comunicació en les competències d'Interior?
Els mitjans de comunicació són una peça clau, perquè no tindria cap mena de sentit si els que tenim un càrrec públic no poguéssim explicar a través dels micròfons i de les càmeres de televisió el que estem fent i per què ho fem. És veritat que a vegades una cosa complexa, com aquesta que parlàvem fa un moment dels delictes que tenen un component de malaltia mental, etc., resumit amb una frase és molt difícil, no? I amb els temes d'Interior també passa que a vegades es vol resumir amb un titular d'un fet i tu voldries explicar-ho i explicar-ho més, no? Per exemple, sovint es diu han quedat en llibertat els autors del robatori, i en realitat hauríem de dir el jutge ha imputat de robatori i amb violència a aquestes tres persones i se les citarà d'aquí uns dies per ser jutjades. Perquè si no, la sensació que té la població, segons la manera en què ho expliquem, és que realment ens n'hem despreocupat i els hem deixat que campin al seu aire. I per tant, hi ha una necessitat d'explicar coses que jo entenc que la brevetat en què s'ha de produir la comunicació a través dels mitjans de comunicació no ens permet fer massa pedagogia, no? Això que us explicava, de que per curta que sigui la pena, la farem complir, i que també hem de saber explicar que els delinqüents, quan passen pel jutjat de guàrdia, si el jutge els hi posa fiança o els hi determina determinats càrrecs, el que està fent és imputar-los com a sospitosos, i per tant el jutjarà i els condemnarà, encara que sigui unes setmanes després. Hem de fer molta pedagogia, perquè si no acabem creant una opinió a l'exterior que no s'adiu excessivament amb el que està passant. És a dir, a les presons catalanes hi ha 2.000 persones que estan en situació de presó preventiva, que no han estat jutjades encara, i en canvi estan a dintre la presó. O sigui que hem d'explicar-ho millor, però sou imprescindibles, absolutament imprescindibles. Jo no entenc l'acció d'un càrrec públic sense que s'expliqui, sense que li digui als ciutadans per què ha pres una determinada decisió. Té l'obligació d'explicar-la.
Troba a faltar els seus estimats Mossos?
Els trobaré a faltar sempre,
sí?
Però els tinc. Els Mossos d'Esquadra són una institució de Catalunya, i els tenim tots, són de tots nosaltres, i jo formo part del govern de Catalunya, i per tant el govern és un òrgan col·legiat. En aquests moments doncs governem tots els afers públics de Catalunya, i els tinc, però els tenen tots els ciutadans i ciutadanes. És una gran institució, probablement la institució més important i més que més identifiques l'autogovern. És a dir, tu veus els Mossos uniformats pel carrer i saps que aquesta és la policia de la Generalitat, que és la policia que la tenim gràcies a que tenim autogovern, a que tenim institucions pròpies, a que vam recuperar les institucions seculars després de la llarga dictadura. Si no, no tindríem la policia autonòmica.
Ja és curiós, no?, com s'ho anava a imaginar quan corria davant dels grisos, no?, que acabaria dirigint un cos de seguretat, no?
Sí, però són dues coses diferents. La policia sota una dictadura intenta apagar la dissidència. Les dictadures, quan s'han patit, i s'han patit de veritat, són terribles. Si ara en democràcia tenim una certa tendència a dir vostè té un comportament
dictatorial,
no sé què. Bueno, els que les hem patit de veritat, i els que hem vist la gent sortir d'una comissaria després d'haver estat fortament torturats, i els que els hem vist anys i anys a dintre de la presó senzillament per haver opinat públicament en contra del règim franquista, sabem el que és una dictadura. I efectivament jo vaig córrer endavant dels grisos, no només vaig córrer, sinó que en alguns moments determinats em van produir lesions molt greus
de rebre,
que van trigar molts mesos en resoldre's. Però no faig mai cap paral·lelisme, no té res a veure la policia que està per evitar la dissidència de la policia de la democràcia i dels Mossos d'Esquadra i de totes les policies actuals, que estan per garantir els drets que ens dona la Constitució, els drets que són irrenunciables i que ens els han de garantir i que ens han d'ajudar en moments que passem per situacions molt difícils. Aquesta és la meva concepció de policia, que vaig intentar portar a Interior els 2 anys i 10 mesos que hi vaig ser. Només hi vaig ser 2 anys i 10 mesos.
Sí, però que sembla que hi hagin estat molts més, no?
Perquè es va produir en aquell moment el desplegament en l'àmbit més estratègic.
I van néixer conceptes com tolerància zero, i va ser una sensació que va fer feina, vaja.
Clar, perquè també en democràcia, que és una altra cosa que probablement les democràcies que van néixer o que es van recuperar després de la Segona Guerra Mundial ho tenen molt clar, no?, que les lleis s'han de complir. I jo continuo pensant que les lleis, quan les aproven els parlaments, que és la representació del poble, són normes que ens hem dotat entre tots. I per tant, a la carretera hi morien llavors molta més gent de la que hi mor ara, perquè afortunadament s'han reduït les morts a la carretera, però moltes de les morts és perquè algú no va complir una norma de trànsit senzilla. Senzilla, si hagués complert una norma de trànsit, per tant, el que vaig dir és una cosa molt poc revolucionària, però que va semblar revolucionària, que és, escolti'm, les lleis s'han de complir, i en el cas del trànsit, si les complim, salvarem vides. I no sé quina cara tenen ni com es deien, però en vam salvar moltes.
Per acabar, què és més probable que veiem? La doctora Tura un altre cop o la presidenta Tura?
Ah, no sé, jo no he deixat mai de ser de doctora Tura. Hi ha molta gent que m'ho diu, a més, perquè els he tingut en un moment o altre a les meves mans i jo anava vestida de blanc. És una nomenclatura o terminologia que m'agrada i per tant d'això no ho he deixat de ser mai. L'altre, avui per avui sóc consellera de Justícia del Govern de Catalunya i m'hi penso dedicar amb tota la intensitat, la il·lusió i l'entusiasme, sabent que a més és una cartera difícil d'explicar i de donar a conèixer a la ciutadania.
Però li agradaria algun dia poder optar a la presidència del país? És un objectiu o és una il·lusió?
Aquí sempre responc i ho responc amb molta sinceritat, de veritat, no és per fugir d'estudi. A qui no li agradaria poder representar el seu poble quan venen unes municipals? Jo he tingut el goig de representar el meu poble i a qui no li agrada representar el seu país? Jo el represento ara des d'una part del govern, doncs crec que és un gran honor poder-ho representar com a consellera. I algun dia o altre, caldrà plantejar-se això, si una dona pot o no pot aspirar a la presidència de la Generalitat. Però quan dic aquestes coses, que les dic des de la més absoluta naturalitat, normalitat, tothom creu que el que faig és postular-me. I no, jo no em postulo per res, jo estic molt contenta, no havia somiat mai formar part del govern de Catalunya. Ara formo part d'aquest govern, em sembla un honor indescriptible, de veritat, i 3 anys i mesos de feina per endavant per que es noti que hem començat a canviar i a millorar les coses en el meu àmbit de responsabilitat.
Bé, abans no marxi, li hem preparat una petita prova, com a tots els convidats que al llarg de la temporada han passat pel programa. Carmina, suposo que avui no et deus haver passat gaire, un respecte que aquí ens fa posar firmes i tremola.
No, jo això de respecte sempre,
Sempre.
Faltaria més.
Sí. Bé, no, ho dic perquè caia amb el Màcio, em vas passar una miqueta, no parlem del dia del Conradson o de la Regàs, que mira al final.
Bé, moment, no cal que treguis els taps bruts aquí sobre la taula. Va. Jo he preparat una prova ideal.
Si el Regàs va començar aquí.
Sí. Jo crec que s'ho va repensar després de les proves de la Carmina.
Portem una col·lecció de gafes, en realitat,
sí,
però bé.
Sí, entre el director del jueves, la Regada, és igual.
Total, que he preparat una prova, crec que ideal per la convidada d'avui. Ets la consellera de Justícia, no? I les lleis s'han de complir, sí? És la cita que he tret de l'entrevista d'avui, no?
Això sí.
Doncs, total, que he buscat una sèrie de lleis d'aquestes que són absurdes, absolutes.
Però reals.
Sí. Unes lleis que, estil... A Oklahoma no es poden obrir ampolles de líquids amb gas sense la presència d'un enginyer. Qui ha tingut el temps lliure per dedicar-se a escriure aquestes coses? Però bé, com que no sabíem com fer-ho, he buscat això.
T'he demanat respecte, aquí parlant de proves absurdes, de lleis absurdes,
sí,
però vaja...
És el que he tingut, després de treballar un mes i mig seguit, la neurona ja comença a anar molt justa. Ho provem o no?
Provem-ho, va.
Sí?
Bueno,
provem,
si ja vol,
provem,
va.
Provem.
Sí.
No passarà res. Som-hi. Primera pregunta. A Vermont, Estats Units, les dones necessiten un permís firmat dels seus marits per A. dutxar-se, B. comprar-se un cotxe o C. utilitzar dentadura postissa.
Deu ser adquirir un B, per tant deu ser un cotxe. però no en tinc ni idea. No.
Són absurdes.
Són tan absurdes
per
que no sé això.
Us diré una cosa. Aquestes lleis les he tret, les va publicar el The Times, per tant, són tretes directament d'allà, i no n'hi ha cap del nostre país. Ja us ho aclareixo, perquè nosaltres n'hem perdut el temps.
De quina opció era la correcta?
Bé, en realitat era utilitzar una dentadura postissa. Vull dir, ja em direu.
En fi.
Número 2. Quina d'aquestes lleis és real?
Quina és real?
A Florida, les dones solteres que vagin patinant pels carrers amb roba interior poden ser empresonades. B. A Florida, les dones solteres que saltin amb paracaigudes els diumenges poden ser empresonades. O C. A Florida, les dones solteres que vulguin casar-se amb un home divorciat poden ser empresonades.
Quina és real,
pito,
preguntem.
Pito, pito, colorito.
Sí, perquè,
realment això dels americans s'haurien
de fer mirar.
S'haurien de fer mirar.
No. ABC. Aposta. Ah. No,
la roba interior no hi ha problema. El problema és saltar amb paracaigudes els
diumenges.
Els diumenges, és tremendo.
Continuem amb Estats Units perquè dona per molt.
Sí que en dona, sí.
Però les dones o els homes?
Les dones,
les dones solteres, a més a més.
Les dones solteres no poden saltar en diumenge amb paracaigudes.
Realment, eh?
Llavors, manifesto la meva incapacitat per entendre del tot la societat americana.
Del tot, però espera, encara n'hi ha una altra.
A veure, l'última.
A Ohio és il·legal A. tenir un ocell a la rentadora, B, tenir un peix borratxo, o C, tenir un pingüí a la nevera.
Què és il·legal a Ohio? A veure. Ocell a la rentadora, peix borratxo o pingüí a la nevera?
No sé, un ocell a la rentadora.
No,
no n'he endevinat ni una, eh?
Ni una.
Però és que no m'estranya, eh? Tenir
ara,
un peix borratxo.
Ara, absurdes absolutes.
Això ens ho va recordar la Marta Ballesta la setmana passada.
No, era el peix borratxo.
No, el peix borratxo. No es pot
dius,
tenir un peix borratxo.
Com emborratxem un peix? O el fiques en
no
una passera de vodka o no sé per on comences.
No, però vist tolerància zero amb els peixos, també.
Perdó.
No, de totes maneres, realment la societat americana
està malament,
molt malament.
Són només una petita selecció. Si vols llegir les 25 restants, el The Times, el web, estan penjades.
És igual, no cal, no crec que tingui temps per aquestes
sí, que nosaltres ens queixem a vegades de l'absurditat d'algunes lleis que és veritat que han quedat desfassades o que en el dia, en el moment en què es van aprovar, doncs no es va caure que tindrien efectes contraproduents, però déu-n'hi-do, això no.
Això ja ratlla la vergonya més
extrema. Això ratlla, és allò que sembla còmic, és a dir, sembla...
Doncs si les lleis s'han de complir, en aquest cas ho tindríem molt difícil.
Bueno, no emborratxaríem el peix.
No, exacte, ja està, tu, que problema.
No, no.
Ens rebel·laríem contra aquesta cosa de les dones solteres del diumenge, perquè és una...
El problema de tot és que...
És una discriminació, i l'altra, quina cosa era?
La dentadura.
Això de l'autorització. Del marit
mai
per fer coses,
mai de la vida. M'ha costat trobar coses més absurdes per fer les altres opcions,
no,
que
clar,
quedi clar, perquè ja era prou absurd tot plegat.
En fi, no hem de demanar autorització, espero, per demanar-li a la Montserrat a veure quin és el souvenir que ens ha portat.
He pensat que el millor que us podia portar era un cordill.
Un cordill.
Un cordill.
I quin ús n'hem de fer del cordill?
Perquè hi ha una frase d'en Miquel Martí Pol que a mi m'agrada molt, que diu: molts cordills ben trenats fan una corda, i la corda és un dels elements més resistents. Per tant, fixeu-vos,
veus,
els cordills ben trenats fan una corda, per tant el país també ve quan suma esforços.
Clar.
I no només hi posa ambició i gana, sinó sentiment i estima, doncs és imparable. Això és Catalunya, això és cada un dels seus pobles. Això som a vegades les persones quan hi posem ganes de treballar amb els altres. Un cordill entrenat.
M'agrada el cordill, la llàstima és haver convidat la Montserrat Tura a l'últim programa, l'hauríem d'haver convidat en el primer, i que cada convidat ens hagués portat un cordill, al final haver fet una bona corda. Però vaja, ens guardem aquest primer cordill per una propera ocasió i fer aquesta corda. Consellera Tura, moltíssimes gràcies per venir a aquest últim souvenir i molta sort en el nou curs polític.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.